Per celebrar la Diada de la Narració Oral del 20 de març, perquè ningú es quedi sense compte, les narradores i narradors de Nin i de la Faula, associacions que fan de la paraula el seu ofici, us volem explicar contes. Cada vegada que algú comença un conte, jo, sense voler, callo i obro les orelles. No sé pas què tenen, que sempre me'ls escolto. Deuen ser màgics. Ai, no ho sé. No, de fet, no sempre són màgics, però sempre són divertits. T'imagines que la màgia entri a casa teva, que algú de casa la tingui, la màgia? T'imagines? Com deu ser fer màgia? Jo no ho sé. Però de vegades tanco els ulls i en faig de màgia. T'imagines? Va. Comencem amb el primer conte. Una vegada, una cabra... Però no seré pas jo qui parli.
I ara, un conte. Bé, una mentida, o no?
Una narració de Mònica Klose per a petits i grans.
En Alemanya tenim una dita que es diu aigües silencioses són profundes, i amb això es refereix a que les persones que no parlen molt, que són una mica introvertides, tenen pensaments profunds. I d'això va aquest conte. Un dia, l'Alci i l'os Bru es van trobar a la vora d'un llac per beure aigua. L'os Bru va mirar el seu reflex dins el llac i després va mirar l'Alci i es va adonar que eren completament diferents i va exclamar: «Carai, que som diferents! Mira, en el teu cap creixen unes andròmines enormes i en el meu cap no hi creix res!» L'Alci, que no se n'havia adonat de la diferència entre ell i l'os Bru, va mirar el seu reflex dins el llac i va arribar a la mateixa conclusió. Evidentment, eren molt diferents. Per què serà? Per què serà? Van decidir començar a caminar per trobar algú que els pugui explicar per què. I van caminar. I caminant, troba un mufló, que és una ovella que té unes banyes grosses enormes. De seguida, l'os Bru es va adreçar al mufló dient: «Mira, tu també ets molt diferent. Fixa-t'hi, a l'Alci hi creixen unes branques ramificades en el cap i en el meu cap no creix res i tu tens unes banyes enormes». Aleshores, el mufló va estar molt, molt, molt sorprès perquè mai s'havia fixat en aquestes diferències i va dir: «Doncs pensem-hi». I els tres van començar a estirar-se i a pensar. I estirar-se, a pensar, i pensar, i estirar-se. I van estar rumiant una bona estona. Fins que un moment donat, l'Alci es va aixecar i va dir: «Ja no puc més, tinc molt mal de cap de tant de pensar, me'n vaig». El mufló va seguir el seu exemple i també es va aixecar i va dir: «Ah, tinc molt mal de cap també, i a més estic marejat, me'n vaig, tant de pensar no em va gens bé». L'os Bru va ser l'únic que es va quedar i va estar molt content. Per fi sabia per què eren tan diferents. L'Alci i el mufló són curts de gambals, són simples, perquè les andròmines que li creixen al cap es impedeix tenir pensaments profunds. No jo, jo puc tenir pensaments molt profunds. I de seguida, de tant de pensar profundament, es va dormir. Conte contat, aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat.
Un altre dels avantatges d'escoltar contes és que aprens a conèixer i a reconèixer coses, gent. I no cal que te'ls presentin.
I ara...
Hola, sóc l'Albert Estengre. Veto aquí el que va passar.
Un conte.
Si n'arriba a ser de dolent el dimoni.
El dimoni és un envejós, a més d'altres coses, és molt envejós. El dimoni una vegada estava super enfadat perquè veia que tothom anava a Montserrat a veure la Mare de Déu i amb ell mai ningú l'anava a visitar enlloc, ni tan sols se l'anomenava. Estava tan enfadat que va dir, prou, s'ha acabat. Si tothom va veure la Mare de Déu, jo faré que ningú la pugui anar a veure. I va començar a fer ploure bots i a barrals per tot arreu, totes les bandes de Montserrat, i que baixessin els rierols i tot plegat, i efectivament va passar tot això. Els camins se'n varen anar campistraus, no en va quedar cap ni un de sencer. I així, deia el dimoni, ningú l'anirà a veure en aquesta Mare de Déu. Però tothom hi va tornar, perquè la gent, quan veien que no hi podien pujar, en el monestir, varen començar a arreglar els camins i ho varen tenir arreglat aviat i varen continuar fent visites a la Mare de Déu a Montserrat. Ai, el dimoni super enfadat va dir, però s'ha acabat, jo en faré una altra de ben grossa. I sí, també, no precisament amb pluja, però amb tempestes, el dimoni va pujar de cop i volta a un nuvolet petitó que hi havia. I al damunt d'aquell nuvolet va fer la volta per tot arreu, per tot Catalunya, enxampant tots els núvols de per tot arreu. I quan en va tenir un de ben gros, negre, carregat de pluja i electricitat, vull dir, de llamps, es va plantar al damunt de Montserrat, de les muntanyes. I en allà, vet aquí que va fer un salt des del núvol que estava fins al davant mateix, una muntanyeta que hi ha petitona, al davant mateix del monestir de Montserrat, per veure com una roca que hi havia que sobresortia de la muntanya queia i justament anava a esclafar a l'església i a la Mare de Déu de Montserrat. Sí, sí, perquè allà sobre n'hi havia una. I el dimoni va pensar, els llamps faré que caiguin tots al damunt d'aquella roca que sobresurt. I aleshores la roca caurà i ho esberlarà tot i ningú més anirà a veure la Mare de Déu. Visca! Bé, aquesta era la idea del dimoni, però li va sortir de tres cantó. Vet aquí que diuen i expliquen que tots els llamps varen caure en aquella roca i la roca no es trencava. El dimoni, cansat d'esperar que la roca es trenqués i que no es trencava, se'n va anar cap a l'infern. De seguida va tornar amb un mall, amb un martell grossíssim. Es va plantar al damunt de la roca i va començar, cada vegada que hi queia un llamp, va començar ell, pam, a picar a la roca. I la roca, crec, es va esberlar. En el tercer cop de mall es va esberlar i el dimoni jum, va fer un salt i es va tornar a posar al davant d'aquella del monestir. I sí, 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 la roca esberlada es va trencar en el següent llamp i va començar a caure grossa. L'església era així, així de petita i la roca era així de grossa i la roca anava caient. Però justament en el moment en què la roca estava a punt de tocar el campanar d'aquell monestir, del cel en varen baixar tot un estol d'àngels que amb una xarxa miraculosa varen aturar la roca. La roca queia i la xarxa la varen posar just a sota de la roca. La roca va caure al damunt de la xarxa i de la xarxa varen fer així, paf, i la roca va tirar amunt i va anar a petar just a sobre del dimoni i en el dimoni el va deixar ben esclafat i el monestir va quedar igual que estava. El dimoni, que no es mor mai, vet aquí que se'n van tornar a l'infern i no sé si ha tornat o si tornarà, però en allà a Montserrat el monestir va quedar intacte, no es va fer malbé res, ni una gota, però si hi aneu alguna vegada, quan sigueu al davant del monestir i de l'església, mireu així en l'aire, veureu que en allà, en la muntanya, hi ha un tros estrany. No hi ha una roca que sobresurti, no, sinó que hi ha un sot que entra a dintre de la muntanya. Justament en aquest sot que entra era allà on hi havia la roca que va caure i que va caure a l'altra banda. Fixeu-vos-hi, veureu com és veritat això que us explico. Ja hi podeu anar, a Montserrat.
I ara...
Soc la Teresa Rufat i us porto la faula del ratolí i el lleó. Pareu bé l'orella, doncs, que va de conte. Un dia hi havia dos ratolins que estaven jugant alegrement. I allà mateix, a l'ombra d'un arbre, hi havia un lleó fent la migdiada. Els ratolins eren jovenets, no se n'adonaven, ni jugaven ni corrien, fins i tot jugaven amb els pèls de la melena del lleó. I a més a més feien tant de soroll que finalment el van despertar. Quan els ratolins van passar per damunt del lleó jugant i perseguint-se, el lleó, enfadadíssim, volia aixafar els ratolins. Va aixecar una pota i... PAM! Un es va escapar, però l'altre va quedar enganxat per la cua. El lleó el va agafar, el va enlairar, se'l va col·locar davant dels seus ulls, obri la boca, i li va dir: ara et menjaré. El ratolí, pobrissó, estava espantadíssim, però li deia: lleó, sisplau, perdonis la vida, et servirà sempre que necessiti la meva ajuda. Quan passi res, tu em crides i jo vindré, sempre seré el teu amic. El lleó es va quedar perplex. Oh, amb ell, un ratolí, l'havia d'ajudar ell, un ratolí, ell que era el rei de la selva. I vinc a riure, ho, 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 ho. Un minúscul ratolí oferint-me ajuda, ho, el rei de la selva, au, vés, vés, vés. Li va fer tanta gràcia que el va deixar anar. El ratolí primer va marxar corrents, però quan estava a prop d'entrar en els arbres per amagar-se, es va aturar, es va girar, es va posar dret sobre les potes del darrere i li va dir: lleó, t'ho he dit de debò, si mai necessites la meva ajuda, vindré a ajudar-te. Puc salvar-te la vida, sempre seré el teu amic, no ho oblidis. I allò, bé, 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 marxa abans que m'arrepenteixi, marxa! El cas és que van passar els mesos, el ratolí va créixer. I un dia ja havia passat temps, el lleó anava caminant pel bosc tranquil·lament, quan de sobte, sense adonar-se'n, va trepitjar un parany que havia posat un caçador. L'havia tapat amb fulles, molt ben tapat, a sota hi havia posat una xarxa. Patam! El lleó va caure dintre i la xarxa, pumba, es va tancar amb ella dintre i va quedar penjat de l'arbre. Ai, el lleó, quan es va veure allà tancat, que no es podia moure per enlloc, va començar a fer un rugir. De susto, de ràbia, de por. Tots els animals del bosc van sentir aquells rugits i tots fugien en direcció contrària d'on venia aquell so, menys el ratolí. El ratolí es va aturar, va dir: aquest és el meu amic, alguna cosa li ha passat? I va girar cua i se'n va anar fins on hi havia el lleó, que estava penjant a dintre d'aquella xarxa, i es movia i es removia i no podia fer res perquè estava allà atrapat, cargolat, apretat. El ratolí va enfilar fins a posar-se a l'altura dels seus ulls, estava allà enfilat en el tronc de l'arbre i va dir: lleó, amic meu, lleó, mira'm, mira'm. I el lleó finalment el va sentir. Es va quedar mirant i no entenia què feia allà aquell ratolí. I el ratolí va dir: jo et salvaré. Tu? Sí, 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 jo et salvaré. Només has de fer una cosa. T'has de quedar quiet, que jo pugui trencar la corda. El lleó no hi tenia res a perdre, o sigui que es va quedar quiet. El ratolí es va enfilar fins a dalt de tota la branca i va començar a arrossegar la corda que lligava la xarxa. I amb aquells incisius que tenen els ratolins, que els hi creix tota la vida, va començar a arrossegar i arrossegar i arrossegar. Primer es va trencar un fil, després un altre i un altre. Les dents ja li arribaven a la geniva, ja li començava a sagnar la geniva i tot. I ell, duro que duro, anar arrossegant, fins que finalment va aconseguir trencar l'últim fil i llavors la xarxa va caure, patam! I es va obrir. I el lleó va poder sortir i va quedar lliure i va apretar a córrer. Però abans d'enficar-se dintre del bosc, es va aturar, es va girar i va dir: ratolí, tenia raó, has sigut el meu amic, ets l'únic que m'ha salvat. Jo també ara, a partir d'ara, seré el teu amic. Mai que necessitis, crida'm, jo vindré. I va marxar pel bosc, va desaparèixer. I aquí s'acaba aquesta història. Conte contat, conte acabat.
Ep, ara venen contes d'aquells que no s'hi val a badar. Però vaja, estic segura que vosaltres, com que ja n'heu sentit molts de contes, ja sou llestos, perquè els contes ens fan ser llestos.
Hola, sóc Blai Sanabre, narrador oral, i vull compartir amb vosaltres dos contes curts i un conte que pot ser curt o llarg, depèn de qui l'escolta. Anem allà, primer conte curt. Hi havia una vegada un sabater que feia sabates de paper. Un dia va fer unes sabates de cansalada, va arribar un gat i nyam, se les va menjar d'una queixalada. I rondalla contada, rondalla acabada. Segon conte curt. Hi havia una vegada un rei que tenia tres filles, tres princeses. A la gran li van posar de nom Confitura, a la mitjana Confitada i a la menuda Mermelada. Què? Com es deien les princeses? La gran Confitura, la mitjana Confitada i la menuda Mermelada. I rondalla contada, rondalla acabada.
I ara,
Un conte que pot ser curt o llarg, depèn de qui l'escolta. Dalt d'un pont hi havia una vegada tres soldats, un anglès, un francès i un italià. El soldat anglès va treure l'espasa però no els va matar. Voleu saber què va passar? Doncs que hi havia una vegada tres soldats, un anglès, un francès i un italià. El soldat anglès va treure l'espasa però no els va matar. Voleu saber què va passar? Sí! Doncs que hi havia una vegada tres soldats, un anglès, un francès i un italià. El soldat anglès va treure l'espasa però no els va matar. Voleu saber què va passar? Val! Doncs que hi havia una vegada tres soldats, un anglès, un francès i un italià. El soldat anglès va treure l'espasa però no els va matar. Voleu saber què va passar? No! Doncs si no voleu saber, us diré que rondalla contada, rondalla acabada.
Una de les virtuts dels contes és que quan no saps què fer, perquè t'ha passat això o allò, o què sé jo què, com que expliquen històries de tota mena, escoltant-los s'hi troben personatges als que els hi passa el mateix que a nosaltres. I això ajuda.
I ara, un conte. Bé, una mentida, o no?
Hola, sóc l'Elisabet Oliverri i us explicaré el conte de la Font de la Xana. Temps, era temps. Hi havia una vegada una noia molt i molt presumida que cada matí, quan es llevava, no ajudava pas a ningú. Molts matins ni tan sols no es feia el llit. Agafava la seva meravellosa pinta de plata i se n'anava a pentinar-se els seus extraordinaris cabells a la Font de la Xana, que era un estany llis com un mirall. Cada dia, feia el mateix. I un dia l'àvia li va dir: "Has de vigilar amb la Font de la Xana, perquè si un dia fas enfadar la Xana, si li embrutes l'aigua a la Xana, te n'empenediràs." Val a dir que els cabells d'aquella noia devien ser d'una extraordinària qualitat, perquè mai no li en queia cap quan s'estava pentinant allà a la Font de la Xana. Però aquell dia, estranyament, mentre s'estava pentinant, va notar com un pic aquí, a dalt del cap, i un cabell ros perfecte, extraordinàriament perfecte com un fil d'or, va caure entremig de les punxes de la seva pinta i va anar a petar damunt l'aigua de la Font de la Xana. "No li embrutis l'aigua a la Xana. No li embrutis l'aigua a la Xana. Si embrutes l'aigua de la Font de la Xana, te n'empenediràs, te n'empenediràs." La noia es va quedar mirant el cabell damunt de l'aigua per recordar les paraules de l'àvia. Però no en va fer cas perquè va pensar que era impossible que ningú tingués la impressió que l'aigua era bruta per culpa d'aquell cabell daurat i perfecte. Al contrari, l'aigua era encara més bonica. Però al fons de tot aquell llac, la Xana va obrir els ulls enormes. Va mirar cap amunt i va veure aquell cabell embrutant la seva aigua. Una mà llarga i preciosa s'alçà cap amunt, l'altra també, i amb els seus cabells enrere i una estrella de plata al mig del front, la Xana va emergir de l'aigua. I immensa com era, va recolzar les seves mans a les vores de l'estany i es va mirar la noia de fit a fit. I li va dir: "Has estat tu que m'has embrutat l'aigua?" No, jo no he fet res, sols m'estava pentinant", va dir la noia. "Has estat tu que m'has embrutat l'aigua. Doncs ara te n'empenediràs, te n'empenediràs, te n'empenediràs, perquè a partir d'ara ja no seràs una noia, seràs una cuèlebre, fins que rebis el teu primer petó d'amor." I la Xana va desaparèixer al fons del llac. La noia es va quedar una mica parada, sense entendre massa bé què era el que acabava de succeir, però va pensar que era impossible, que devia haver estat un somni, una imaginació estranya. Així que va decidir no fer-ne cas quan alhora va començar a sentir que li picaven molt els braços i li coien les cames, li molestaven els peus i que tota ella
Tota ella anava agafant com un encongiment i les seves cames s'ajuntaven en una sola cua i va sentir les escates que sortien damunt les seves cames i va sentir que els seus peus es convertien en unes potes petites, petites, petites que es situaven a l'alçada d'on hauria de tenir potser el seu cul i els braços es feien petits i s'enganxaven al seu cos i els seus cabells que eren tan suaus i tan dolços ara eren com punxes i de sobte va sentir la pudor que feia i es va mirar al mirall. Ja no era una noia preciosa i perfecta. Ara era una culebrer pudent i terrible. Es va espantar tant d'ella mateixa que va córrer a amagar-se dins d'una cova. Esperar aquell petó d'amor, però us he de dir que aquella culebrer feia moltíssima pudor. I d'això ja fa anys i panys i panys i anys i no hi ha hagut ni home ni dona capaç d'atrevir-se a entrar dins la cova per fer un petó a la culebrer. Si mai passeu per una cova que fa una olor de sofre insuportable, mireu bé. Si la trobeu, podeu provar de fer-li un petó. Conte contat, aquest conte s'ha acabat.
Qui som? Com som? Per què hi som? De qui som o d'on venim? Ves si no són profundes aquestes qüestions. Doncs els contes, alguns, també les aclareixen.
Hola, sóc la Míriam, de Contes de Mandarina, i avui us contaré una història que sempre va bé de ser escoltada. Diuen que fa molt i molt de temps, o potser no tant, bé, qui sap, potser aquesta història estigui passant en aquest precís instant. I conta que en un poblet petit amagadet de les muntanyes hi vivia una noia que se sentia desesperada. Sentia que tenia un problema enorme i que li pesava i li pesava. Així que, seguint el consell d'una veïna, van en busca d'un ancià que deien que era molt savi i que vivia enmig del bosc, a veure si aquell home tenia un bon consell que pogués alleujar-la una mica. Quan va trobar la seva cabana, es va apropar a la porta vella de fusta i va picar 3 vegades. Endavant, va dir l'ancià des de dins, que estava assegut en una espècie d'escriptori, envoltat de papers i escrivint. Perdoni que el molesti, va dir la noia. No sé pas si em podria ajudar. És que tinc un problema molt gran, sap? I és que sento que mai faig les coses prou bé. Per més que m'esforço, no hi ha manera. Res és suficient mai. I ja no sé què fer, perquè la gent m'estimi i em valori una miqueta més. Em sap greu, va interrompre l'ancià, sense aixecar el cap dels seus papers per mirar-la. No puc ajudar-te. He de resoldre alguns assumptes importants i urgents, saps? No sé, potser quan acabi... El vell va fer una pausa i va dir... Bé, però si m'ajudes, segurament acabaria abans. I potser, després, sí que podria mirar de fer-te un cop de mà. Ah, sí, 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 i tant que puc ajudar-lo, va dir la noia amb la veu trencada, ja que sentia que un cop més no l'estaven tenint en compte. L'ancià es va aixecar i va agafar una caixeta que tenia a l'estanteria, enterrada entre llibres. Era una caixeta senzilla de fusta que semblava més vella que el propi ancià. La va obrir i va treure un anell. Mira, agafa aquest anell i el cavall que hi ha a la porta. I vés al mercat. Pregunta fins que et cansis a la gent quan et pagaria per aquest anell. Però sobretot, no el venguis. Quan creguis que ja has preguntat prou, torna, que valorarem qui ha sigut el millor postor. I així ho va fer. La noia va agafar l'anell, el cavall, i va anar cap al mercat. Allà va començar a preguntar i va trobar una miqueta de tot. Gent que no volia pagar ni un ral. Apa, però què dius ara? Si és més lleig que un pecat, això. Per què el vull jo, aquest anell? No, 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 passa, passa. Altres deien... no sé... Potser 4 o 5 monedes de plata et podria donar. I el millor dels postors em va oferir 6. 6 monedes de plata. No eren res en aquells temps. No donaven ni per una mica de farina per fer pa. Així que, trista, va tornar a veure l'ancià. Què te l'ha anat? Digue'm, quan et paguen per l'anell? Va preguntar l'ancià. Doncs, no gaire, la veritat. El que més em pagava em donava 6 monedes d'or. Em sap molt greu. Sembla que aquest anell no té cap valor, va dir la jove, mentre li acostava l'anell per tornar-li. Potser tens raó, i hauríem de saber primer quin és el veritable valor de l'anell, no trobes? Per què no el tornes a agafar i li portes al joier? Ell és un expert i segur que ningú ho sabrà millor que ell. Això sí, digui el que et digui, no el venguis. Torna cap aquí i en parlem. I així ho va fer. La noia es va guardar l'anell a la butxaca, va agafar el cavall i va anar a veure el joier. Aquest el va examinar amb molta cura. El va pesar, finalment va mirar la jove i li va dir: «Digue-li a l'ancià que si la venda és urgent, li podria donar unes 3.000 monedes. Però si es pot esperar, en podria aconseguir unes 3.300. «Com? 3.300 monedes? Ai, moltes gràcies, moltes gràcies!» va exclamar la noia mentre li agafava l'anill i sortia corrents a donar-li la bona notícia a l'ancià. «Ah, quina bona notícia aquesta!» va dir l'ancià mentre li agafava l'anell i el tornava a guardar a la caixeta. «Però no el vendrem pas!» i la va tornar a tancar. «Saps què passa? Que tu ets com aquest anell, una joia única i valuosíssima, i com a tal no pots ser reconegut ni avaluat més que pels ulls d'un expert. Així que si buscaves un consell, és aquest: que facis com l'anell i deixis d'anar per la vida pretenent que qualsevol reconegui el teu veritable valor i, en comptes d'això, ho recordis sempre tu. Així tot anirà molt millor.» I conte contat, conte acabat. Espero que us hagi agradat.
Les narradores i narradors de Nin i de la faula us volem explicar contes.
T'imagines?
Va, 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 va.
Em dic Teresa Ribes i ara us explicaré un conte que es diu «Les tres princeses de Mira'm i no em toquis».
Hi havia una vegada un rei i una reina que tenien tres filles fines i delicades. Un dia, el rei i la filla gran passejaven pel jardí i... sí! Un pètal de rosa va fregar el cap de la princesa. Va fer un ai! I va caure a terra tan llarga com era. Semblava morta. Patges i servents corren a donar-li socors. El pètal de rosa li havia produït una ferida al cap que sagnava sense parar. La van embenar i la posaren al llit. Es va guarir, però tal com va predir el metge, no va tornar a ser la que era. «Reina santa, aquesta filla sembla feta de pasta de full», deia el rei. Al cap d'un parell de dies, la filla segona es desperta amb un dolor a l'esquena que no es podia ni moure. La seva mare li palpa l'esquena i la minyona li troba un bony ben botorut. El doctor reial li recepta cataplasmes freds i calents i molt de repòs. Què havia passat? Les dames van mirar i remirar pel llit per si trobaven alguna pedreta o algun bri d'herba, però res. Finalment troben una arruga al llençol, just allà on la princesa posava la reial esquena. D'allà li venia la inflor i el doctor reial li recepta cataplasmes freds i calents i molt de repòs. A poc a poc la princesa es va guarir, però tal com va predir el doctor reial, no va tornar a ser la que era. «Reina santa!» exclamava el rei. «Si ja en tenim dues de macades! Aquestes filles nostres són de Mira'm i no em toquis!» deia la reina. «I només ens queda una princesa de bona!» I el bon rei, després de pensar molt, va fer posar al jardí una vitrina de vidre amb 7 panys i ordenar que hi traslladessin a viure la filla petita. Un dia passà per allà una papalloneta de 1.000 colors, petita, petita, petitíssima. Ningú sap com hi va entrar, però amb l'aire de les ales, sí, i tant que sí. La princesa es va constipar, i mocs, i tos. Se li va tapar el nas i no podia ni respirar. El doctor reial li recepta bafos i una purga. La princesa es va guarir, però no va tornar a ser la que era. El rei i la reina, desesperats, ploraven sense consol. Què en farem de la corona? Quin príncep es voldrà casar amb alguna d'elles? I tot plegat per ser princeses fines. De mira'm i no em toquis. Diuen que el rei i la reina es van asseure en un banc del jardí amb la corona entre les mans i sense saber què fer-ne. Es van quedar allí plorant i pensant i plorant i mirant la corona. Potser amb el temps, tots plegats, ja s'han tornat de pedra. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
I fins aquí aquesta festa de l'oralitat. Jo em dic Maria i estic molt contenta d'haver-vos portat una petita mostra dels contes Vet aquí un gos, vet aquí un gat i vet aquí que el conte ja s'ha acabat. Fins al pròxim conte! Ep, si algú es troba sol, que expliqui un conte el primer que passi. Però si resulta que no en sap cap de conte, que l'aprengui i després que l'expliqui, perquè està científicament provat que qui explica un conte fa un amic a cada parell d'orelles que l'escolten.